Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Xavier Vilà. En marxa la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats per desencallar les protestes de mestres i professors arreu del país, una jornada que coincideix amb la segona jornada de vaga a tot Catalunya i que està provocant talls molt importants de trànsit a diferents punts de la xarxa viària del nostre país. El Departament d'Educació, de moment, s'hi ha presentat en aquesta reunió d'ara amb una hora més tard del previst. Anem cap al Departament d'Educació. Maria Costa, bona tarda.
Bona tarda. La reunió havia de començar a les 3 de la tarda, però no ha estat fins pràcticament 4:45. La reunió d'avui ha de servir per detallar exactament quina és la proposta econòmica que ofereix el govern i si s'acosta als 400 euros que van demanar arribar ahir als sindicats d'aquí 4 anys. Un augment que sortiria de sumar el complement per tots els docents lineal i que no arribaria als 40 euros al mes, un complement nou que va presentar ahir el govern, i també de l'augment d'aquest 30% del complement específic. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, deia que les mobilitzacions d'avui serveixen per fer pressió al govern perquè consolidi una proposta.
Això a nosaltres ens dona molta força en aquesta negociació i també doncs, ha de fer que el Departament d'Educació doncs, mostri la voluntat de presentar-nos una proposta digna en matèria de salaris, en matèria de recursos.
Maria Costa, Catalunya Ràdio, Departament d'Educació.
I com dèiem, aquestes protestes de segona jornada de vaga d'educació fan afectacions molt importants a la xarxa viària del país. A Torredembarra, al Tarragonès, més d'un miler de persones han tallat l'AP7 enmig d'un ambient familiar i festiu. Anem cap allà, Unitat Mòbil, Ricard Buigas i Xavier Espel. Bona tarda.
Bona tarda aquí a Torredembarra. L'AP7 ja estan fent l'aixecament d'aquest tall de l'autopista. Han començat a les 10 del matí. Ara queden al voltant d'una cinquantena de persones. Els Mossos estan retirant ja alguns cons per reobrir el trànsit tan aviat com sigui possible. La Marta Jové és professora d'un institut de Cunit i delegada de la CGT. Diu que avui han demostrat la capacitat de mobilització que continuaran si no es tanca cap acord amb Educació.
Com més trigui el departament, entenem que ara que cada cop estem més organitzades i més disposades a aixecar el nivell de conflicte.
Ricard Buigas i Xavier Espel, Unitat Mòbil de Catalunya, Ràdio Torredembarra.
Més notícies, Txell Vallespí.
Junts per Catalunya exigeix al president Salvador Illa explicacions al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE informació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Sentim la líder juntaire al Parlament, Mònica Sales.
Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci en un moment en què hi ha aquestes informacions que afecten la confiança en les institucions. Hi ha una informació greu i, per tant, el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta transparència i aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga el diputat republicà Joan Ignasi Elena per un cas de suposada prevaricació a l'Ajuntament d'Altafulla, al Tarragonès. Els magistrats han obert un procediment contra l'exconseller d'Interior com a presumpte cooperador necessari en l'adjudicació a dit de contractes a l'empresa d'assessorament jurídic que liderava amb l'excap de files d'Iniciativa Joan Herrera, també imputat. Per aquests mateixos fets, el Suprem ja investiga l'exalcalde d'Altafulla pels Comuns, Fèlix Alonso, que ara és diputat al Congrés per Sumar.
I l'Audiència Nacional assegura que la direcció del PSOE va dirigir i va pagar per destruir les causes judicials obertes contra l'entorn del president del govern, Pedro Sánchez. L'escrit del jutge, al qual ha tingut accés 3Catinfo, situa l'inici de l'operació l'endemà de la imputació de la dona del president espanyol. Apunta que el partit va pagar la trama a través d'empreses pantalla i la dirigia l'ex número 3, Santos Cerdán.
Uganda tanca de manera immediata i durant 4 setmanes la seva frontera amb la República Democràtica del Congo per mirar de contenir el brot d'Ebola que l'afecta. Ja s'han reportat més de 200 morts i 900 casos sospitosos en 3 províncies de l'est del Congo controlades per diferents faccions rebels. Aquesta situació ha portat a l'Organització Mundial de la Salut a demanar un alto al foc al Congo. YouTube anuncia que detectarà i marcarà automàticament tots els continguts creats amb intel·ligència artificial. La plataforma, que fins ara es refiava que els autors etiquetessin voluntàriament els seus vídeos, ha decidit passar a l'acció. En un comunicat han assegurat que ja disposen de la tecnologia que cal i, per tant, seran ells mateixos els que posaran l'etiqueta. Els esports són Olear.
Alexia Putellas s'acomiadarà aquest vespre de l'afició del Barça en el partit de Lliga contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff. Putellas, a l'acte institucional d'acomiad que ha fet aquest matí, ha admès que la decisió ha estat difícil de prendre. Ho ha fet envoltada dels seus familiars i amics més propers. Al tot costa, seguirà des del Johan l'últim adeu d'Alexia davant l'afició blaugrana. Aquest vespre no queden entrades per veure aquest partit. La tenista de Blanes, Marina Bassols, s'enfronta aquesta tarda a la russa Mira Andreeva a la segona ronda del torneig de Roland Garros. En waterpolo, el Catalunya i el Barceloneta s'enfronten a 8:45 a l'anada de la final de l'Europa Cup femenina. En paral·lel, a 9:00, comença la final de la Lliga femenina entre el Sant Andreu i el Mataró. Una sèrie, el millor de 3 partits. I aquest vespre juga a Alemanya la final de la Conference League entre el Rayo Vallecano i el Crystal Palace de Londres.
Fins aquí les notícies.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Un aniversari? Una trobada d'amics? Una reunió d'empresa? Encarrega una estona boníssima amb tota la tradició dels productes de Forn de Cabrianes i forndecabrianes.com. Forn de Cabrianes t'ofereix l'hora del berenar.
Cada dia repartim un berenar entre els nostres oients. Carla, em confirmes la notícia de l'altre dia? Ja ho puc dir? Tens una música trista, Enric? Perquè sí, és que és una notícia trista. És una notícia trista. Sí, Enric, no posis aquesta cara. Ja no queden dates. Ja no podeu demanar berenars. Tenim totes les dates agafades d'aquí fins a final de temporada. No sé què passarà l'any que ve. Si voleu enviar un WhatsApp i provar sort i potser de cara a l'any que ve... qui hi hagi aquí. I si hi ha berenar... Si hi ha ràdio, això mai se sap. No, home, ràdio sí que n'hi haurà. 607-07-0901, però ja no serà per aquesta temporada, perquè tenim tots els berenars donats ja. Per exemple, va ser molt previsor algú que va voler-li enviar un berenar a la Míriam. Míriam, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Has rebut una coca.
Sí, he rebut una coca.
I qui creus que t'ha enviat aquesta coca?
Doncs tinc dues sospitoses.
A veure, digue'ns les dues sospitoses, a veure si és una de les dues.
Aviam, primer la meva amiga Núria.
Sí.
I si no, la meva amiga Mida.
Núria o Mida?
Sí.
Bé, doncs ara et saludarà alguna persona, a veure si és una d'elles o hi ha una tercera persona en aquesta, en aquesta relació. A veure, ja pots saludar.
Hola, bonica.
Hola. Ho sabia.
Qui és, Míriam? Qui és?
És la Mida.
Ah, Mida, per què li has...
La segona opció.
Per què li has volgut enviar aquest berenar, Mida?
Doncs perquè la Míriam enguany ha publicat la seva primera novel·la.
Ah.
I jo l'he vist créixer i m'ha fet molta il·lusió. I res, volia... El nostre mestre comú... sempre em deia quan acabeu una novel·la heu de fer una cosa així ben sonada i vaig pensar que això era com molt sonat.
Carai, que bé, Míriam, no?
Sí.
Moltes gràcies.
Míriam, El bosc dins l'esquerda és aquest llibre que publiques, no?
Sí, l'he publicat amb la Campana.
I què? De què va El bosc dins l'esquerda? Així una mica un resum.
És una novel·la sobre malalties mentals, sobretot de salut mental, una novel·la de reconstrucció. I va, una noia d'uns 30 pico, doncs que té una sèrie de problemes i no només ella, sinó al seu voltant. I bàsicament és això, tractar la salut mental en literatura, que fa molta falta parlar-ne.
Tu, Mida, ja l'has llegit?
Sí, he llegit ja 3 versions.
Ens el recomanes?
Sí, molt, molt, és molt bona. A part de que la Míriam sigui la meva amiga, si no la conegués de res, m'hagués agradat igualment moltíssim.
Que bé, quines amigues, sí, tu. Sí. Doncs Míriam, Míriam, escolta, tens molta sort, perquè tens amigues bones i tens una coca, que és boníssima.
I tinc una coca meravellosa, sí, ja l'he tastat, ja l'he encetat.
Doncs escolta'm, a gaudir de la coca i de l'amistat de la Mida i de companyia. Mida, Núria, una abraçada. I Míriam, una abraçada forta i a gaudir-ho.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Us n'hem parlat avui, us n'hem parlat molt els darrers dies. Jonathan Andic va ser processat com a presumpte autor de l'homicidi del seu pare, Isaac Andic, el fundador de l'empresa Mango, una de les grans fortunes de casa nostra. La detenció i el processament van causar, evidentment, gran impacte en l'opinió pública catalana, que ja, d'entrada, quan va haver-hi el succés, doncs es va quedar molt parat. Enric Capena, bona tarda.
Bona tarda.
És una notícia d'aquelles que...
Home, però és normal, que desperti aquest interès tan gran. Ho té tots els components per despertar morbo, eh? T'agradi més a més aquest tipus de notícies. Gent molt rica. Un possible conflicte familiar. Llarga especulació sobre l'accident, recorda't? Va ser el desembre del 24,
sí, sí, sí.
I tothom va comentar que estrany, que curiós, estaven barallats i ara resulta que cau, quina mala sort, anaven sols, etcètera, etcètera, etcètera. En tot cas, el que és segur és que aquesta notícia s'arrossegarà perquè falta un recorregut judicial que normalment és molt llarg. A més, una cosa molt clara, ningú és culpable fins que no es demostri, per tant, la presumpció d'innocència és clara, que no hi hagi condemnes.
De fet, culpable ho ets, el que no és...
culpable
no es pot dir,
jurídicament no? En tot cas, ets el causant de... Sí. O no, vull dir que si seguim la versió del fill és evident que no seria el cas, sí, i sí, si sí, seguim sí, altres versions, potser sí.
Hem d'esperar.
Però, en tot cas, això del morbo familiar i les baralles, em sembla que és una cosa universal.
Això ha passat altres vegades a la història. Famílies que posen per davant de la família les ànsies de poder o de diners, no?
Mira, de què viurien els colabrots turcs, per exemple, si no hi hagués tot això, no?
Perquè... Tot això ja ha passat. I segur. Hem enviat el nostre estudiant en pràctiques, l'Òscar Guijarro, a preguntar a la gent sobre les seves famílies. Caram, com són les relacions familiars a casa nostra?
Com ho gestioneu a casa? Hi ha moltes discussions als sopars familiars i de què són aquestes discussions?
No hi ha moltes discussions, hi ha debats. I el debat és, sobretot, que la família gran veu totalment diferent del que fa la gent més jove. Punts de vista totalment diferents, de l'actualitat, del que sigui.
Teniu algun tema prohibit, és a dir, futbol, política?
No, sempre discutim de tots. O sigui, s'ha de discutir.
Sempre hi ha discussions i, bueno, opinions contràries i normalment polítics.
Que de vegades tots volen tenir raó. Wow. Mamà, t'ho has dit això amb aquest i l'altre, coses així, i són grans, eh?
Política a tope, sí. Els problemes venen per aquí.
No, perquè a casa érem tres, els meus pares i jo, i no teníem reunions familiars. Vull dir, la família érem els tres.
Nosaltres érem vino així, però no érem divertits i no ens hem barallat mai.
Això és ideal, eh? La família catalana és una família unida, sense cap problema. És fantàstic, no?
Bé, els que hem trobat.
Ara, això també.
En tot cas, tenir lligams familiars no vol dir que hi hagi d'haver amor.
No, els lligams de sang només són això. És un tema genètic, és obvi que normalment la gent que té lligams de sang i tens una certa afinitat, però no necessàriament no vol dir que no el desitgis la pitjor de les morts, perquè això passa. Fixa't un detall que no és menor. Shakespeare es considera potser el millor, tot això és molt discutible, però com en tot cas un dels millors dramaturgs de la història. Doncs moltes de les seves obres estan basades en conflictes familiars salvatges.
To be or not to be, that is the question. Whether it is nobly in the mind to suffer the slings and arrows.
Magnífic, saps qui és?
És Gandalf, no?
Gandalf, sí senyor, Liam McKellen, sí, molt bé. Sí. És un dels grans actors shakespearians, el que passa el coneixem, doncs, no només pel Senyor dels Anells, però per moltes pel·lícules.
Moltes pel·lícules.
Però, en tot cas, és un actor de primer nivell de Shakespeare. Estava interpretant el to be or not to be, que tot és molt discutible on s'ha de posar l'accent, si el to be or not to be, or to be or not to be, that is the question. El que sigui, pots anar variant, En tot cas, és el fragment, sens dubte, més famós de Hamlet.
Sí.
La història, com recordaràs, és el príncep de Dinamarca, el príncep hereu, es vol venjar del seu oncle, venjar a l'engròs, perquè resulta l'oncle ha matat el seu germà. que era el pare de Hamlet, i s'ha casat amb la vídua, la mare de Hamlet. Esclar, ja veus que aquella història familiar...
Ja xup-xup.
Ja, si no va bé, i no faré un gran spoiler, però tot acaba malament, no entrem en detalls. Un altre, el rei Lear. El rei Lear és... El rei es baralla moltíssim, té tres filles, es baralla molt, molt amb dues i amb una també, encara que potser no tant, però en tot cas no s'arriben a matar inicialment entre ells, entre filles, gendres i pare, però acaba tot amb un bany de sang, amb canibalisme, una cosa absolutament salvatge, o un cas clàssic, aquest ja venia, diguéssim, de la història, que és el cas de Juli Cèsar, també de Shakespeare, la història que ell explica, on, com recordaràs, el fill adoptiu de Cèsar, Brutus, és el principal conspirador de la mort de Juli Cèsar, i li diu allò de tu també, fill meu, tu també, Brutus, fill meu, no? Tota la societat s'han reconegut des de que es representen aquestes obres, de principis del segle XVII, aproximadament, s'han reconegut amb aquests drames shakespearians. És una cosa absolutament clara que quan veus Shakespeare dius, caram, això em sona, no? I no serà casualitat.
Però això és més coses d'Europa, no? Aquí a casa nostra...
No, a casa nostra els catalans som incapaços de matar la família. Calla, ara em ve...
Algun cas et ve al cap?
Els germans
van de cacera, l'un més fosc i no diu res, l'altre canta i deixa enrere, sacsejant la cavallera...
Això ara cap on tirem?
Això és el cap d'estopes. Aquest que canta és el Miquel Cors.
Home!
No te'n recordes del...
Sí, del Poblenou.
El Poblenou, sí, sí, senyor, ja ha traspassat, ja fa anys, sí. Amb aquesta veu...
L'Antonio, de Poblenou.
L'Antonio, exacte, l'Antonio de Poblenou.
El marit de la Margarida Minguillón.
Ara.
La Cinta. Ara. No, la Cinta, no, la Cinta...
No me'n recordo, queda tant detall.
No, la Rosa.
Ostres,
sí. Antonio i la Rosa.
Ara entenc
que
com has arribat...
Que tenien el súper.
On has arribat, on has arribat,
perquè els van trobar
domini, allò... Va, tornem-hi, va. Sí. No, ens traslladem a finals, més o menys, del segle XI.
Vinga.
Perquè vegis, el comte de Barcelona, Ramon Berenguer I, que és el gran impulsor introductor del feudalisme a Catalunya, acaba de morir i ha deixat una herència enverinada. Té diversos fills, els dos més grans, probablement bessons, això no està altre confirmat, però és molt probable. Es diuen Ramon Berenguer, com el pare, i Berenguer Ramon. Són ganes d'empipar, eh? Els historiadors l'han odiat, no només els historiadors, sinó els estudiants d'història.
És com si tu li poses Enric Calpena i Calpena Enric.
Doncs això, aquest és el tema. Els hi va posar aquests dos noms, els possibles, probablement bessons. El gran, el Ramon Berenguer, que es deia com el pare, li van dir popularment cap d'estopes, perquè tenia una cabellera o molt groga o molt vermella, diguéssim, però en tot cas era una cabellera molt espectacular. L'altra, en canvi, era més bru. Doncs resulta que... es barallaven constantment, perquè, clar, l'herència és brutal. Teòricament, havien d'administrar conjuntament tot el que manava el comtat de Barcelona, amb una certa preponderància del Ramon Berenguer, sobre Berenguer Ramon, però allò era una font constant de conflicte. Fins que van arribar un acord, i tu t'encarregues d'això, jo m'encarregué de l'altre, però aquell acord no va durar gaire estona, es van continuar barallant, i un dia, curiosament, Ramon Berenguer estava anant a cavall, com es feia a l'època, des de Barcelona fins a Girona. I en aquella època els reis anaven, eren quatre gats, eh? Les corts eren quatre o cinc persones que l'acompanyaven com a màxim i s'ha acabat. Tot plegat que passant pels boscs de Sant Feliu de Buixalleu, doncs va tenir un atemptat, que es diu, i el van matar i van llançar el seu cos a un gorg. Una cosa terrible. Allò ja et pots imaginar que va causar un gran escàndol. Es va dir immediatament que qui ho havia fet era, o havia encarregat de fer-ho, era el seu germà, que era el principal beneficiari de la mort de Ramon Berenguer. Per tant, Ramon Berenguer III va cedir el tron a Berenguer Ramon II, en aquest cas, perquè vegis la cosa. Primer, perdó. El resultat va ser que Berenguer Ramon, quan puja al tron, comença a dir-li la gent el fratricida, cosa que, encara que l'opinió pública a l'època no era la cosa més important del món, sí que va minar moltíssim la seva manera de fer. Ell sempre ho va negar, que fos l'assassí. Tant és així que quan va passar un temps, un pocs anys de conflicte, va cedir el tron al seu nebot, fill de Ramon Berenguer, perquè vegis que...
Ah.
I ell, per ganes ganes de purgar la possible falta que havia comès, se'n va anar a les croades i va anar cap a Jerusalem, on va morir intentant conquerir Jerusalem. O sigui que la història de Catalunya...
queda clar aquí.
No queda clar, però en tot cas, que molt li diguessin el fratricida, la mort absolutament sospitosa de Ramon Berenguer II i que després, per curar-se les penes, se n'anés a les croades...
No fa bona pinta.
No fa bona pinta, no.
A veure, això ara és edat mitjana.
Això és edat mitjana, com abans, sí. El que passa que l'edat mitjana és tan llarga, són 400 anys
després. Sembla que estiguem fent un capítol de crims vintage.
Sí. Joc de trons.
Super vintage.
Això és Joc de Trons, ja veuràs que és una cosa...
A veure, on ens situem?
Mitjans del segle XV, perquè te'n facis a la idea. El rei d'aleshores és Alfons V, el Magnànim, que s'ha avorrit de Catalunya i s'ha anat a viure a Nàpols, que diuen que està molt bé i, a més, té una mistançada de 17 anys, que és pastada a la Venus de Botticelli, perquè te'n facis la idea. T'ho dic perquè l'home, que ja és un home d'edat avançada, prop de 50 anys, per l'època és una cosa ja molt, molt, molt gran, té aquesta mistançada de 17 anys i la reina Maria de Luna viu a València gestionant una mica el regne. O sigui, el té una mica deixat de la mà de Déu. Diguéssim, ell està a Nàpols i està encantat de la vida. El germà d'Alfons, Joan, l'han casat, perquè tot això és un tema de matrimonis, amb la que ha de ser la futura reina de Navarra. Blanca. Navarra és independent, eh? Aleshores, en les capitulacions matrimonials es pacta una cosa. Si no tenim hereu, i jo moro, diu la Blanca, diu, el regne, tu seràs rei de Navarra. I si tenim un hereu, doncs aquest hereu serà el rei de Navarra, però mentrestant quedarà així. Naturalment, què passa? Tenen un hereu, Carles, però el Blanca mor. I quan mor, teòricament, aquell nen havia de ser el rei de Navarra. Potser el Joan, el regent, però en tot cas, rei de Navarra. Però Joan, això de regent, no li troba el què. I diu, no, el rei de Navarra sóc jo. No pas aquest nen. Ja diran les capitulacions matrimonials el que vulguin, però jo sóc el rei de Navarra. I això, clar, provoca un cert conflicte. El nen va creixent, pensa que pare i fill gairebé no es coneixen, es veuen molt poc. I perquè en aquella època això anava així, sobretot amb matrimonis reials. El resultat és que, mica en mica, el regne de Navarra es va dividint entre els partidaris de restituir la línia dels navarresos, amb la figura de Carles, i els partidaris més pragmàtics de que Joan continuï sent el rei i tiramilles. Finalment hi ha una guerra civil. Joan és recolzat per les tropes d'Aragó, que comanden el seu germà, Alfons, mentre que Carles, el rei de Castella, diu, caram, la meva oportunitat per entrar a Navarra, la mar de bé, s'alia, li envia unes tropes al jove Carles perquè lluitin. Guerra civil, batalles, perd Carles.
Oh!
Sí, perd, el nen perd, diguéssim, el jovenet, ja és jovenet en aquell moment. Tan perd que acaba a la presó, perquè mentrestant Joan s'ha casat amb una noble castellana, Juan Enríquez, i ha tingut dues criatures, una d'elles Ferran, que serà futur Ferran el Catòlic. El resultat és que està a presó, ho passa molt malament, sembla ser que la Juan Enríquez era un personatge de la mateixa categoria que el Joan d'Aragó i maltracta tant com pot el seu fillastre. Quan aconsegueix sortir de la presó se'n va, cuita corrent, se'n va cap a Nàpols a ser acollit pel seu oncle Alfons, que el tingui allà acollit a Nàpols. Allí existe un temps, però Alfons al cap de poc temps mor. Tot plegat que es queda una mica desemparat, Carles, i decideix tornar cap a Aragó. Quan mor Alfons, Joan puja a ser rei d'Aragó i abandona el tema de Navarra, que no li interessa, Aragó és molt més important. Però no li interessa res que Carles aparegui, perquè Carles diu, no, jo no només sóc el rei de Navarra, sinó que he de ser l'hereu legítim d'Aragó, perquè sóc el primogènit de Joan. Això no agrada a Joan, que vol que el seu nen sigui Ferran i pugi, i quan torna Carles l'enganya, diu, no, vine aquí, ens reunirem, parlem-ne d'aquest tema, es reuneixen poc, perquè l'agafa i el porta a la presó immediatament el seu propi fill.
Home!
El Carles Príncep de Viana és el càrrec que té. Quan està a presó, es produeix un gran escàndol, tant navarresos com molts catalans s'aixequen, es revolten contra la decisió del rei Joan, i el resultat és que finalment ha d'alliberar Carles. Carles alliberen, passeja pels carrers de Barcelona on és aclamat com el nou rei o el rei legítim, i al cap de poc temps d'aquesta aclamació vivint a Barcelona es posa malalt i es mor. el Carles, el príncep de Viana. Caram, quina casualitat, no? Curiosament, es va dir, vés a saber, que Juan Enríquez, la dona de Joan, potser instigada per Joan o no, va ser qui va contribuir poderosament amb uns verins estupendos perquè el pobre príncep de Viana s'anés a l'altre barri.
No hi havia proves d'ADN.
No, ni moltes altres coses. No.
Doncs això, històries familiars tortuoses, amb assassinats, amb presumptes assassinats.
T'ha agradat el marro,
eh? Joc de trons, sí. Bàsicament. Joc de trons. Enric Calpena, cuida't, vigila el sopar. Ui,
vigila la família.
Exacte, que no et posin una mica de verí. Farem una pausa i, atenció, quan tornem tenim notícia. Notícia al Barça de bàsquet. Ara us l'expliquem.
Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa ha esperat. Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros. Inesperat. MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
Tota comunitat necessita un cor.
Un cor? Per què?
Per fer-la bategar. Per crear vincles. Per arrelar-nos al territori.
I reforçar la identitat?
Esclar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
El cap de setmana del 30 i 31 de maig vine a descobrir el port de Barcelona com mai l'has vist.
Tornen les jornades de portes obertes amb activitats per terra i mar, gastronomia, música, cultura i molt més. I com a novetat, un espectacular ball de vaixells.
Descobreix el programa complet a portdebarcelona.cat/portesobertes.
T'hi esperem.
Filla, quan era el teu aniversari?
Un altre cop, papa.
Si els oblits es repeteixen, actua. Pregunta al teu metge o farmacèutic per Suvenide amb una combinació única de nutrients. I si et preocupa la memòria d'algú que estimes, descobreix el nostre test gratuït a la teva farmàcia. Suvenide. Preocupar-te per la teva memòria és fer el primer pas.
Tots els marroquins roben.
Ens treuen treball.
Com a trans, et veuen com un monstre.
El propietari no vol jugar a una persona gitana.
Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
Una soledat, la gent gran.
Són gent que roben.
Paràcid. Marimatge.
Però existir solo.
Puto mono.
Terroristes.
Té a menjar plàtans.
Monstre. Això és odi. Aturem-lo.
Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
Bogeria! Ja és aquí l'esperat Outlet Market de cases del 27 al 30 de maig a Barcelona. New Balance, Zara, Birkenstock, Hey Dude, Camilas, Converse, totes les marques a preus sonats. Per tu, per la nebodeta i, si cal, pel veí del cinquè. Només del 27 al 30 al carrer de la ciutat de Granada 53. Outlet Market secret de cases. Només 4 dies de bogeria.
El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
Estàvem buscant un nom i no li trobàvem i al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I sona, no?
A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donis el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
Senyores i senyors, bon dia.
La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
Estàs confonent correlació amb causalitat.
No,
és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la
unia. No, ja ho sé.
Que és
el mateix
que
la IA.
Que tots els pobres siguin delinqüents.
La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que, aunque era el plat de canelons, s'ha convertit en el canelons.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, si oblidis, que cantes somrient sempre.
Amb Ricard Ostrell.
Em van passant coses.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
A veure, 2:02. El Barça acaba d'informar que Xavi Pascual farà efectiva a final de temporada la seva clàusula de rescisió. Per tant, Xavi Pascual deixarà el Barça a final de curs. Sabíem que això podia passar, que hi havia negociacions, que n'havien parlat Laporta, Juste i el propi Xavi Pascual. Doncs bé, ara ja és oficial. Xavi Pasqual deixarà d'entrenar el Barça de bàsquet a final de la present temporada. Encara queda Lliga, eh? Encara s'ha de jugar la Lliga ACB, els play-off, però en tot cas, quan acabin els play-off, el Barça perdrà el seu entrenador i haurà de buscar-ne un de nou. Això, al tot costa, segur que us ho ampliaran molt. Va fent caloreta i va fent dies de pensar ja en vacances. Me fui de vacaciones con mucha cerveza y canciones. Un shot por la pana a mi todo. Aquest és Bad Bunny? Y si el día se pone feo, tú me lo haces bonito. Ya no pido más deseos, tengo todo lo que necesito. Sí, sí, que és el Bad Bunny, sí. Fan cales rares, jo el Bad Bunny el reconec rapidíssim. Aquí els experts en música em deien que no, saps? Sí. Ha, he de venir jo aquí. Bé, tenim a tocar l'estiu i arriba també l'època dels viatges. Els darrers mesos hem tingut la guerra a l'Iran, l'impacte de les rutes aèries, preu de combustible que es des... Vaja, que complica tot. I que, per tant, alguns s'han plantejat córrer en perill les vacances. Ens hem convidat a Martí Serrat, que és president del Saló de Turisme Bitravel, perquè ens resolgui tots els dubtes, preguntes, qüestions i petits trucs que puguem fer servir per aquest... vaja, ara mateix, per planificar els nostres viatges. Martí Serrat, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Entenc que, no sé si esteu rebent també molta inquietud per part d'usuaris i de gent que no sap si aquest any pot fer vacances, si no, si és segur, si no...
Bueno, les vacances són una necessitat, eh?
Quan dic vacances vull dir fer viatges.
Viatges, sí. Bueno, combinat amb vacances, no?, per viure experiències, i al final ja vam passar la pandèmia, que la gent, després de la pandèmia, bueno, ha vist que era important aprofitar el temps, no? Però sí que, en principi, a nosaltres ens afecta qualsevol circumstància, i ara tots aquests problemes geopolítics, doncs, bueno, evidentment la gent, doncs, pregunta, no?
Bé, si algú té qüestions a casa de cancel·lacions de vols, de canvis de rutes, de destins més factibles, qualsevol cosa al voltant dels viatges per aquest estiu de planificació, aquí tenim un expert que ens pot ajudar a prendre nota, a buscar alguna solució. 93-201-7474, 93-201-7474. Ens podeu fer arribar la vostra consulta i l'anirem resolent. Quines són les destinacions més afectades en el que ve ara, en aquest estiu? Allò que dius, aquest any no hi haurà gaire gent anant, a on?
No, es van recuperant perquè hi ha les companyies aèries, sobretot d'Orient Pròxim, no? Que eren Emirates, Qatar, no? Pues aquestes tenien 1.100 vols diaris, no? O sigui, eren els aeroports que tenien més contingut, no? Però bueno, s'estan recuperant progressivament, no? I sobretot això implicava molts vols a Àsia, no? Però bueno...
Però quan dius s'està recuperant, és que ja tornen a operar aquestes companyies que passaven per Dubai, que passaven per Qatar, tot sí, això, sí. Ja està tornant a operar amb normalitat?
S'està amb normalitat, no, però quasi han recuperat molts vols, que eren molts enllaços, sobretot amb destinacions d'Àsia. No?
Però clar, hi ha països que potser fa un any o dos o tres eren recomanables per anar-los a visitar, sí. I no sé si... Els que us dediqueu al sector dieu, home, doncs millor que ens estalviem X països, que aquest any no és convenient.
Sí, sí, però bueno, Àsia no està afectada en aquest aspecte, i sí que els països estan afectats, evidentment, són Israel, Jordània, etc.
És a dir, avui no és recomanable fer vacances a Jordània, anem a visitar Petra. Sí. Esperem-nos una mica.
Esperem-nos una mica, perquè està una mica molt pròxim, no? En canvi, sí que, per exemple, destinacions com Egipte, Turquia, Túnez, Marroc, són destinacions segures i la gent està viatjant, no?
Bé, si teniu dubtes, 93-201-7474, si esteu en aquesta fase de planificació o si teniu alguna pregunta al voltant de tot plegat. Clar, aquests països que eren molt turístics i aquest any doncs, no són recomanables, quins destins s'han convertit ara doncs, en l'alternativa? Que dius, ens estan sortint molts vols extres o molts més viatges a països que potser no eren tan populars.
Bueno, la gent també s'ha repensat una mica, no?, en les destinacions de proximitat i també, bueno, pues Europa, el tema d'Amèrica Latina, també, Canadà, no?, Estats Units, a pesar de tot això, pues, vull dir, bueno, a pesar de que el dòlar està favorable, no?, però bueno, la gent té certes reticències, però bueno, Estats Units és una destinació importantíssima, i també tenim molta connectivitat i bueno, doncs el resto de connectivitat s'han ampliat inclusiu amb Estats Units i doncs, dintre de poc inaugurarà l'Ever vols directes de Barcelona a Lima o a Perú, que és una destinació molt, molt important i bueno, doncs, això és important perquè sense connectivitat no hi ha turisme, no? Per dir-ho així.
Fa 3 mesos parlàvem sí. I advertir amb compte que els preus dels avions es dispararan, agafem-ho ràpid. Ha acabat passant? S'han disparat tant com es podia preveure o s'ha moderat una miqueta?
No, de moment no, perquè el combustible, i sobretot a Espanya tenim combustible, no?, en aquest sentit, però de moment encara no han pujat els preus en aquest sentit. Sí que la inflació ha pujat, o les matèries primes, però bueno, la gent dedica un pressupost a les vacances i s'amolda una mica amb aquell pressupost. Si té que fer menys dies, doncs farà menys dies, però al final li dedica un pressupost, que és el que mana una mica la tendència. No?
I aquell estiu que també es deia compte, perquè hi haurà moltes cancel·lacions, molts vols que no sortiran, rutes que es poden perdre, es poden deixar de fer... Ho hem vist, això? Està passant?
No, això va ser al principi, no?, que van sobretot amb aquestes companyies aèries, no?, que van tindre que cancel·lar vols obligats per la guerra, no?, d'Iran, però, bueno, doncs, qualsevol cancel·lació, la llei sempre defèn una mica a la gent que ha reservat, en aquest sentit, no?, i també, no?, i si és un imprevist que tens, seran per causes de força major, no?, perquè, i a més, tenen que avisar com a mínim en 14 dies, i tenen que fer compensacions econòmiques, no?, i després opcions de transport, no?, alternatives. I si tu vols cancel·lar, pots cancel·lar, si no vols aplaçar el teu viatge. No?
Clar, els vols estem bastant acostumats a que es retardin, no? Sí. Una hora més tard, dues hores més tard, tres hores més tard. Sí. Es poden avançar, també?
Tenen que avisar...
Passa gaire sovint, això?
No, al contrari, és al revés. No? Hi ha companyies que tenen el diploma de puntualitat, no?, però bueno, les que fan un itinerari durant tot el dia, no?, pues, bueno, pues, al final es pot acumular retrasos amb els aeroports que fan els seus viatges. No? Però vull dir, en principi, que s'adalanti no, perquè això no és normal.
No és normal que ens l'avancin. De fet, aquesta setmana llegíem una notícia, algunes organitzacions de consumidors criticaven un possible nou reglament de passatgers aeris que s'està negociant al Parlament Europeu, que podria canviar les normes. Això no sé si els ha arribat, si els preocupa el sector.
Europa està molt protegit el consumidor, no? És a dir, amb la llei de viatges combinats, el consumidor és el protagonista, no? I en principi, bueno, al contrari, o sigui, tots els països estan d'acord, perquè la llei sempre és aplicable a tots els països de la Unió Europea, no? Inclusive en la pandèmia vam veure que en uns altres països no reembolsaven fins que el proveïdor, i aquí no, aquí tu no pots excusar i posar com excusa el proveïdor, sinó que tu tens que, si el consumidor no vol viatjar, tu tens que reembolsar i després anar contra el proveïdor, no? Però d'alguna manera, no, l'AN és una llei que defensa el consumidor i que d'alguna manera s'ha arreglat, no? I està tothom d'acord amb el sentit de que bueno, havia molt un criteri de l'equipatge de mà una mica ocult, no? Amb el sentit de que la majoria de les companyies aèries volien cobrar com a típics, no, a l'equipatge de mà, no?
Volien, no.
Bueno,
cobren,
però...
No, i ho direm, sí. No, ja ho dic jo. Sí. Vueling, Trocotró, sí. Ryanair, Trocotró. Bueno, pues, i en teoria això no ho poden fer, no?
A la llei posa que l'equipatge demà no té que tindre costos ocults. Eh? I d'alguna manera...
Però què vol dir costos ocults?
Bueno, que no enganyin de dir, pues, te cobro aquí, sinó que la llei diu ara actualment que a bord, sense càrrega addicional, pots portar un article personal, com pugui ser un bolso, una motxilla o un ordenador, que això, depèn quina companyia, a vegades et posava pegues, no? I després una petita peça d'equipatge amb un pes i dimensions limitades de 100 centímetres combinats i 7 quilograms, o sigui, 7 quilos, a part del que facturis tu en aquest sentit. Reforçant el dret que ja estava en debat amb la normativa de la Unió Europea i després especial protecció als passatgers, sobretot amb mobilitat reduïda, persones embarassades i després bebès i nens. No?
Clar, mira, per exemple, rebem el Tomàs de l'Hospitalet, que ens està escoltant, ens envia un missatge de WhatsApp i ens diu, clar, jo si reservo un vol i em diuen no has de pagar extra per portar una maleta dalt, diu la llei, ens diu ell.
Hi ha unes dimensions, eh?
Però diu, si jo no vull pagar per portar-la a dalt i a dalt m'obliguen a pagar... Clar, aquesta discussió sempre l'acabarà guanyant la gent de la porta, no?
No, això hi ha una llei que defensa el consumidor i ha sortit...
Sí, sí, però si la companyia et diu, no, doncs, escolta, vostè no pot entrar amb això.
Has de discutir, si tu pagues després el tens que denunciar Consum i ja està, vull dir... O sigui,
però hi és tan fàcil denunciar Consum, sí, i que et tornaran els diners?
Sí, a més la llei quan és vigent tothom la té que aplicar, no? Ningú es pot saltar la llei perquè, sobretot, la Unió Europea defensa els drets dels consumidors, no?
Una altra pregunta. El Joan, des de Sitges, veig, sí, ens pregunta: és veritat que hi ha determinats dies de la setmana o determinades hores de la setmana que és més barat buscar els avions?
Sí, sí, sí. Per exemple, dimarts i dimecres són més baratos perquè no hi ha viatges corporatius. Viatges corporatius són viatges d'empresa, no?
Però, un moment, això és el dia de sortida del vol o el dia que tu has de buscar el vol?
No, tu quan busques el vol i després per viatjar també, per exemple, si tu a les 6 del dematí et poses a mirar reserves, és més, hi ha horaris que també són més pròdics amb aquestes d'això, no?
Això és veritat, eh?
Sí, 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 això és una tendència que això existeix, no? En aquest sentit, o sigui, els dimarts i dimecres són més econòmics, no? I després, bueno, els més cars són divendres i diumenge, no? En aquest sentit, no?
Espera't, que ara entra... Per què entres, la Laia Tudel? Vens a fer una pregunta de les teves vacances o... Ah, no? Què està passant? Per què entra la Laia Tudel ara?
Laia, si entro, normalment de què parlo?
Que tenim notícia. Sí? De què tenim notícia? Última hora? Ah, no, però sí, m'ho ha explicat, això.
El què?
No ho sé, no ho sé. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
És que estàvem fent un consultori de viatges. Ja tens les vacances d'estiu resoltes?
No, està molt bé perquè... Mira, Deco, que és el director esportiu del Barça, ha de fer molts vols i molts viatges. Sí.
Que els comprin dimecres.
No, ja n'ha fet un a Londres i va ser molt productiu, el va fer abans ahir, perquè el Barça ha tancat l'acord ja amb un jugador que serà el primer fitxatge per la pròxima temporada.
Sí. Espera, tira'm l'exclusiva. A veure, Martí Serrate, del Barça...
Sí, sí, clar, el Barça, a més, ja ha jugat a segona divisió. O sigui que jo...
Perdona, quin sí. equip ha jugat a segona divisió?
L'Hospitalet, el Rayo Vallecano, etcètera, etcètera. Tant jugava a tercera divisió, va quedar subcampió juvenil de la selecció espanyola, que ens va guanyar a los Diablos Rojos, els belgues, que abans el Bèlgica tenia un gran d'això.
Però com em porteu un senyor que ha jugat a segona divisió i no m'aviseu que ha jugat a segona divisió, la vaig a buscar.
I ara estàs buscant les estadístiques que
clar,
té, no?
Clar, de futbol.
Et puc anar dient la notícia
moment,
o no?
Ja, o sigui, m'estàs dient que el Barça ja ha tancat un fitxatge?
Bé, ha tancat l'acord com a mínim amb el jugador. Bé. És un fitxatge que el Barça volia i vol reforçar la davantera. És un davanter.
Haaland?
No. El Barça ha tancat l'acord amb Anthony Gordon, davanter del Newcastle. Canvia aquesta cara. No, a veure, t'estic veient. No, no, a veure.
Era Gordon.
No, a veure, és un extrem...
Laia Tudel, tu vas al metro i et posen tres futbolistes i un d'ells és Gordon, al davant. Tu saps... reconèixer davant teu qui dels tres és Gordon?
Doncs depèn la cara que tinguin els altres dos.
Home, sí, clar. Si posen una iaia de 84, doncs no és Gordon.
Deixa'm que t'expliqui. Escolta, Anthony Gordon...
A veure, vaig a buscar.
Extrem del Newcastle...
No, que ens va donar un mal de cap. I això
home,
ja me'n recordo.
No, que és...
Ah, és aquest.
Què?
És reconeixible.
És reconeixible. Doncs el Barça ja ha tancat l'acord amb el jugador. Deco ha anat ràpid perquè hi havia altres clubs, com el Valle i el Liverpool.
O sigui, ell vol venir al Barça.
Ell va prioritzar, des de sempre ha prioritzat el Barça, però aquí es tractava de ser el més ràpid. I Deco, amb això, doncs és bastant bo. Sí. Ha estat ràpid, ha tancat l'acord amb el jugador i ara es troba el Barça negociant amb el Newcastle. Ja ha fet una primera oferta al voltant dels 70 milions d'euros i són bastant optimistes ja que es pugui tancar per aquesta...
70 milions? Per Gordon.
Sí, sí.
Va, molt bé.
No, no.
Són diners, però ja és jugador de la Premier.
No, escolta, i Deco va portar Rafinha, que també hauríem dit el mateix, i goita, saps? Vull dir que tampoc ara no ens posem estupendos aquí.
Ara, que la gent, com que no tingui la reacció que has tingut tu, que es desanimi, vindrà Gordon, però això no vol dir que no vingui un altre nou. És a dir, el Barça fitxarà Gordon, en principi si ja tanca aquest acord amb el Newcastle, amb el jugador ja ho té tot tancat, sí. I a més, fitxarà també... un nou, un davanter centre, i els dos noms que hi ha sobre la taula segueixen sent Julián i Joao Pedro, amb Julián Álvarez com a primera opció.
El fitxatge Gordon encara no ha arribat.
Ah!
El més gros... El més gros encara no.
El fitxatge de Julián...
A
veure si el podem dir a la tarda abans que acabis la temporada, que abans que comenci la temporada d'estiu.
Que pensa que acabis avui? Dic,
no, home, avui ja m'has de feina.
Seria molt de pressa. O sigui, no Anthony Gordon, el Barça ha tancat un acord amb ell.
Sí.
Que deu ser il·legal, això, per altra banda.
Ja.
Però ja estàs negociant amb el club. Vull dir que el club ja ho sap.
Ja, d'acord. Doncs aquesta és la notícia a aquesta hora. Això el tot costa, clar, avui, amb Alexia i Gordon, no?
Clar. Sobretot l'homenatge i l'últim partit d'Alexia al Johan Cruyff, però evidentment també amb aquestes informacions d'Anthony Gordon.
Aprofita per fer una pregunta per les teves vacances d'estiu. Quins dubtes tens a l'hora de planificar-les, tu?
En general, o dels vols de...
De les teves vacances d'estiu.
El que vulguis, el que vulguis.
No, jo el meu dubte és...
De destins.
Les destinacions a...
On vas?
Jo no sé, no, és que dubto en, si a fer una llarga distància com la Xina, per exemple, que és una destinació que fa temps que hi vull anar.
A més té 4 freqüències setmanals a Xina des de Barcelona.
Veus? Ja tens un argument més.
És un vol directe.
La meva pregunta és, he de treure ara el vol? Si jo soc de les que espero bastant a última hora. Em puja molt el preu?
Bueno, depèn. Si l'oferta s'ha vengut, doncs...
Ara surt uns 800 euros al vol, que trobo bastant bé d'aquí a la Xina.
És baratíssim.
Sí, és bastant bé de preu.
Agafa-ho per
demà. Però... Quan més s'anticipi, o sigui, beneficia una mica el preu. Si no es ven, hi ha molta gent que pensa que les...
Que el regalaran, i no.
Regalaran, i això no és així, perquè hi ha uns costos addicionals. Per exemple, el combustible representa el 20 o 30% del cost d'un avió, no? I al final l'avió té que volar igualment. Per tant, quan abans ho vegis i tinguis la possibilitat d'alguna oferta, quin mes vas a Xina?
A finals de juliol, principis d'agost.
Està bé, està bé.
Sí, és una bona època.
Sí, home, sí, a més és
molt
maco. És maco, té menú. No mengen formatge, mengen molt de pernil, perquè els xinesos són els primers compradors de porc de Catalunya, No ho sabies?
No.
Si tu veus pels restaurants els xinesos, es mengen el pernil amb el pa amb tomàquet, que no paren, Sí, sí.
Doncs mira, un argument més per les teves vacances.
Molt bé.
Doncs perfecte. Laia, si tens alguna consulta més, jo aquí seguiré amb el nostre expert.
Sí. M'interessa molt aquest tema, i tant.
Sí, tant.
Doncs és que ens estan arribant algunes qüestions.
Sí.
Quin error és el que se sol cometre quan s'agafen vacances?
Bueno, aquí abarcar massa, no? O sigui, posar massa contingut en pocs dies, o també uns altres dels errors que es fa és... buidar-se de verificar la documentació, és a dir, passaport, si hi ha visats, etcètera, etcètera, en algun país que tingui...
Passa vacunes. Molt que la gent compra vols a llocs que fa falta visat i després no poden entrar? Això hi ha molts casos.
Bueno, hi ha casos i moltes anècdotes, jo en tinc algunes.
A veure, expliqui-me'n alguna, home.
No, que la gent, al final no mirem certes documentacions perquè les tenim al calaix, que, per exemple, un passaport, no? I el podem... I quan el mirem dius, ostres, ha caducat, no? O un carnet, o el que sigui, no? Tens que informar prèviament, i avui en dia hi ha aplicacions en les quals les vacunes o tots els processos que tens que fer dels visats i tot aquest tema que ho tens que fer amb temps, perquè bueno, ja també hi ha cues, no? I
clar,
tot aquest tema, no? I després, bueno, doncs, subestimar el pressupost real que tu tens, no? Que tu te dediques amb el tema. I després també hi ha unes altres errades que la gent porta coses que no utilitzarà la maleta, no? O sigui, quan fan la maleta...
Ah, jo sóc expert en això. Jo, però vaja... expertíssim.
I després generar moltes activitats en un dia, això pot, si estàs de vacances, tens que disfrutar experiències, però tampoc col·lapsar-te, no? Perquè això produeix estrès, també.
Doncs són els consells que ens dona el nostre expert, el Martí Serrate, que no sabíem que havia jugat també a futbol de forma professional o semiprofessional,
sí.
I a més president del Saló de Turisme Bitravel. Amb aquest consell, hem dit els dimarts i dimecres a les 6 del matí, hora ideal per comprar els vols,
Sí, sí. I els mesos d'estiu més barat per viatjar, principis de juny, abans de vacances escolars,
clar.
I després també a mitjans de setembre, perquè a l'agost, i sobretot a l'agost sempre està més... Però bueno, la gent està desestacionalitzant, no? Sobretot també a l'agost, les dues últimes setmanes són més econòmiques, no?, per viatjar.
Doncs prenem nota d'aquests consells. Martí Serrate, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Farem una pausa i espera't, perquè de seguida anem al concurs, Jo us vaig donar el telèfon, perquè si voleu anar trucant podeu anar-ho fent, avui tenim repte sonor, 93-201-7474. Carla, per què fas aquesta cara? Que saps que et ve la muntanya de trucades, no? I penses, ai, aquesta muntanya de trucades. 93-201-7474, anem al concurs. Repte sonor, avui el premi us el dic després de la publicitat.
La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
Tuya, tuya.
Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
Sí, tu prima.
Doncs sí, prima. L'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
Sou molt bona gent!
Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Aquest dijous és l'últim Fan Zone de la temporada.
Estoy un poco triste también.
I t'esperem amb convidats especials.
Hi ha molt cabron.
Amb sorpreses.
¿Te gusta?
Molt. I amb actuació musical dels Catarres. Us hi esperem a Fan Zone.
Fan Zone amb Gerard Romero. Dijous, últim programa a TV3 i a la plataforma 3CAT.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
Ivan Herzog, Estimar des de lluny.
Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.
Si amb Et prometo ens va regalar un nou himne d'amor per Sant Jordi, ara Ivan Herzog ens transporta just al cantó oposat a una relació que s'acaba, però on encara queda tot l'amor intacte. Perquè a vegades estimar també implica aprendre a fer-ho en la distància, com reivindica Herzog en aquest Des de lluny.
Fem-nos el costat que ens faci falta. Fem el que sabem fer com ningú. Jo no crec que deixi d'estimar-te, tot i que t'estimi des de lluny.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Si us explico la tensió que es viu al programa abans del concurs, perquè hi ha molts nervis, molta expectació i moltes trucades. I el premi és tan bo que només us dic una paraula. Arròs.
Fa cinc generacions que el món veu créixer pedra per pedra el temple de la Sagrada Família, el somni d'Antoni Gaudí. Metre a metre, les torres de la Basílica s'han anat enlairant cap al cel. I ara, la més alta de totes, la de Jesucrist, finalment l'ha tocat. Una gran creu corona ja el gran edifici. Des de tot arreu, la creu de la Torre de Jesucrist marcarà per sempre la silueta de la Sagrada Família i de la ciutat de Barcelona. El dia 10 de juny farà 100 anys que Antoni Gaudí va morir. Serà el dia que el papa Lleó XIV beneirà la creu de la Torre de Jesucrist de la Basílica, un acte solemne i emotiu que podrà seguir tothom en directe.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Aquesta promo és tremenda, eh? Ah! 10 de juny, eh? I serem nosaltres també. Me'l cal pena. Mira, me'l cal pena i tot. Ah! Concurs.
L'arròs Montsià és l'arròs de la nostra cuina. L'arròs del Delta de l'Ebre us ofereix avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio.
He estat a punt de dir que la promo era terrible, terrible, volia dir, de l'impacte que m'ha produït sentir el Calpena després d'haver-ho tingut aquí amb nosaltres. Avui tenim el nostre repte de parar l'orella i intentar esbrinar què és el so que us posem. Apugeu el volum de la ràdio, fins a l'orella, escolteu i em dieu què és. Premi! Un producte amb denominació d'origen. Atenció al lot Montsià que està en joc. Un quilo d'arròs Montsià extra, ideal per les millors paelles. Un quilo d'arròs, però si ja t'ho he dit, un quilo d'arròs bomba, un quilo d'arròs carnaroli per risottos, una ampolla de licor d'arròs al Delta, un davantal, una carmanyola i un got mesurador d'arròs fet a Morzite. Increïble. Doncs això és el que tenim cada setmana. Però jo m'agrada posar-hi molta emoció. Tenim dos concursants ja preparadíssims per participar. La primera es diu Eva. Eva, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Des d'on ens truques, Eva?
Des de Manlleu.
Manlleu. No sé si he estat mai a Manlleu, mira què et dic.
Manlleu,
és
benvingut.
Molt maco, eh?
Sí, que em... Si m'haguessis de recomanar una cosa de Manlleu, quina seria?
El passeig del Ter.
I si he de comprar una cosa, què hauria de comprar, Manlleu?
Bueno, com a Osona que forma part, embotits, bàsicament.
Clar, un senyor fuet, per exemple.
Un fuet, una somaia... Sí.
A casa en tens sempre?
Bueno, intentem que no falti.
Però ara si et dic, el rebost, què tens de producte osonenc?
De producte osonenc? Sí, bueno, trobaries pernil, fuet...
Clar que sí.
Catalana, bull, el que vulgui.
Home, escolta, quina manideta que faríem aquí, eh?
No sé si és ara, però més o menys intentaríem.
Molt bé, molt bé. Doncs l'Eva des de Manlleu, que avui ens atén amb aquesta simpatia, li posarem un àudio i ens haurà de dir a què correspon aquest àudio. Estàs preparada? Veig que ets a casa, per tant ho podràs escoltar bé, això.
Sí,
vinga, doncs som-hi, atenció, ens concentrem i escoltem aquest so, a veure si esbrinem a què correspon. No és fàcil.
No.
Et dono quatre opcions. Això que escoltem és una ovella. Això és David Bisbal quan era petit. Això és un os panda adult. O és un pallasso de joguina que surt d'una capsa. Quan l'obres... A veure, Eva, una ovella, David Bisbal, un os panda adult o un pallasso de joguina?
Mira, des d'aquí el son em quadra massa, però direm una ovella.
Una ovella, eh? Una ovella. A Osona hi ha ovelles?
Sí que n'hi ha, sí.
Doncs fixa-t'hi més, perquè no és una ovella, oh. És un os panda.
És que no n'hi ha d'ossos panda.
Això és clar, ossos panda a Osona en principi no. Bé, no pengis, perquè de moment no has encertat, però encara el teu contrincant ha de fer acte de presència. Per tant, Eva, no pengis.
Perfecte.
Anem a saludar el segon oient. És el Josep. Josep, bona tarda.
Bona tarda, com va això?
Molt bé, i tu?
Mira, molta calor per aquí a Lleida, nen.
On ets de Lleida?
A Lleida sóc a Golmés, al costat de Mollerussa.
A veure, com es diu el poble una altra vegada?
Golmés.
Golmés, aquest tampoc sí. El conec, eh?
Està al Vipeng, allà, home.
Però escolta'm, i què teniu a Golmés? Fes-me propaganda.
El Vipeng, saps què és el Vipeng?
Ah, la discoteca?
Sí, home, claro.
Ah, és a Golmés? Ah.
Sí.
Ara estic veient aquí una mica, que veig que teniu un plus fresc, per tant, vull dir que com a mínim anar a comprar podríem.
I vai.
I què més tenim a Golmés, a veure?
Molta fruita.
A veure què tenim a Golmés.
Molta marxa.
Però escolta, és un poble molt petit, no?
Però és bonic, eh?
Tu al bar Boxer hi vas gaire?
Bueno, sí, vaig fer el caferet al matí.
Però ets del bar Boxer o de Cala Susi?
Jo soc més del bar Boxer.
I
què té, cosa,
què té el Boxer que no tingui la Susi?
Més a prop.
Ah, clar, perquè clar, com que això vius a Manhattan, Golmés, doncs clar, és una parada de metro menys. Bé, escolta'm, no ens emboliquem i tinc també un àudio per tu, a veure si en Josep de Golmés encerta. Si encertes, t'endús l'arròs, eh? Si no, haurem d'anar al desempat. Vinga, som-hi, apa, va! Això és el teu àudio, atenció. Et dono quatre opcions. És una rave de Minions. Opció 2. És un dron. Opció 3. És una moto de mini GP. O és un eixam d'abelles.
Què n'has dit primer? Els Minions.
Els Minions, una colla de Minions. Poden ser Minions, pot ser un dron, pot ser una moto de GP, mini GP, o poden ser abelles.
Vinga, va, diré un dron.
Un dron.
N'has fet mai funcionar cap de dron?
No.
Doncs, per no haver-ne fet servir mai cap, has encertat! És un dron. Com dius?
Que m'intera marrós, ara!
Home, i tant! Escolta, estic veient que teniu de tot a Golmés, eh?
Una passada, nen.
Teniu una perruqueria de mascotes que es diu Quatre Pèls.
Molt bé, sí, i portem el nostre gosset, sí, és veritat.
El portes al Quatre Pèls?
Al Quatre Pèls, sí.
Molt bé. I la farmàcia de la Laura Vilaró, ja ho tenim tot
també,
allà.
També hi vaig sovint, xiquet, també. Doncs, és un grandet, ja.
Doncs, escolta'm, ara com a mínim tindràs arròs. Josep, enhorabona, felicitats.
Gràcies.
Records de Golmés. Eva, a Manlleu, ja vindrem a Manlleu també un dia, eh?
Molt bé, us esperem.
Una abraçada forta.
Vinga.
Doncs això és el nostre concurs diari. Golmés, tu, no ho tenia controlat, això. Aquest programa té aquesta gràcia, ens escolten a tota Catalunya. Ens acostem al butlletí de les 6 de la tarda i seguim en directe. Sí, ara ve una falca dels de l'arròs, perquè aquest arròs és tan bo que va d'entrada i de sortida. Butlletí de les 6, som-hi.
Arròs Montsià. Per molta gent, el millor arròs que hi ha per cuinar. L'arròs de la nostra cuina.